bueno, pues la doctora que ens visita avui, que com deia el senyor Roche tenim la sort de tenir-la, és la doctora en psicologia amb experiència en totes les etapes educatives. Maria Jesús Comellas és especialista en orientació familiar i escolar, és també professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del curs de postgrau Orientació i estratègies per al debat educatiu en el context familiar. Col·labora en l'espai de debat educatiu en el territori AMI per a les famílies, que sabeu que és un projecte de la Diputació de Barcelona que s'està donant a terme en diversos municipis com el de Castelldefels, i autora de diversos llibres. Jo li he dit quan venia avui que la veritat és que moltes persones venen amb molta expectativa a veure aquesta conferència, a escoltar aquesta conferència, perquè la veritat és que cada any és molt bona, per tant, pues, tota teva.
Bon dia a tothom. Després d'aquesta presentació i amb aquests comentaris, jo penso que ja podríem acabar i anar a prendre un cafè o alguna cosa, perquè ja s'ha parlat del que és l'educació, s'ha parlat, i evidentment la il·lusió i l'ambient que hi ha hagut en tot aquest últim quart d'hora d'aquesta arribada, i a més el repte de no defraudar, potser que marxa per la porta del darrere. Però bé, en tot cas intentaré plantejar-vos un tema, i inicialment, és a dir, un tema del que en sou tothom experts, vull dir que l'expertesa d'educar, jo penso que si féssim ara aquí un balanç allò que diuen dels termòmetres que s'escalfen, vull dir que sortiria doncs, un ambient realment molt potent, molt càlid en relació amb el tema d'educar. Per què aquest títol, que potser pot semblar, no sé, com una mica de broma? Jo us explicaré l'origen d'aquest títol i el perquè dels continguts que jo us proposo en relació a aquest títol. Com han dit en la presentació, això és de l'expertesa en diferents etapes educatives, ve donat per circumstàncies, i el fet de tenir molta experiència ve donat pel carnet d'identitat. No oblidem que també fa anys, als 18 anys érem mestres, a vegades hi arribàvem ja als 16, 17 anys. Sortosament el sistema educatiu ha canviat i doncs, s'allarga tot aquest procés de formació, però diguem-ne que els 54 anys que porto siguent mestre venen donats per aquesta circumstància anecdòtica o diguem-ne del context. Llavors, evidentment que han passat moltes coses des d'aquesta experiència i a través d'aquests anys, però hi continuen havent-hi uns certs focus de preocupació, diguem-ne, no d'angoixa, perquè penso que no sé si no vam, diguem-ne, allò que diuen ets d'una altra pasta, no deu ser la pasta de l'angoixa ni del desànim, sinó més aviat del revés, de dir, escolta, aquí passa alguna cosa, tornem-nos-ho a mirar. I d'alguna manera el títol emergeix a l'entorn de trobades amb famílies, amb professionals, les vingudes aquí a Castelldefels cada divendres, segon o tercer divendres de cada mes, d'una sèrie de situacions que veiem que potser ens anem per les branques, que potser ens atabalem, que potser ens ho havien dit, abans comentàvem, la societat de la informació, ara sí que anirem bé, anem pitjor, no, jo diria que pitjor no, però anem més atabalats, sí. Potser perquè amb la ignorància no ens n'adonàvem del que ignoràvem i sabíem poquet, però crèiem que ho sabíem, i ara amb tanta informació arriba un punt que ens mirem al mirall i diem, bueno, ara què és el que sé si ja no sé? Potser és aquella frase de solo sé que no sé nada. Per tant, recuperant una miqueta, us plantejaré aquest eix que és si finalment, tantes vegades que parlem de les famílies, de les dificultats que tenen, del professorat quan som família, perquè moltes vegades a nivell així és amb molta tendresa, quan he tingut reunions amb claustres perquè continuo treballant en centres educatius, de dir, això que proposem a les famílies ho fem a casa, i sempre s'aixeca una mà que em diu, escolta, atura't, no entris a casa és diferent. No, és que no les famílies estan a casa també. Per tant, d'alguna manera seria, si recuperem una frase, un eix, una idea, que la puguem compartir amb el 100% de famílies, que el podem compartir amb el 100% del professorat, que la puguem compartir en el 100% d'aquesta comunitat que, com molt bé deia el senyor inspector, les tres potes són imprescindibles i Castelldefels en teniu expertesa en aquest tema. Per tant, d'alguna manera, la idea venia per aquí. Us proposo les la pluja d'idees, que llavors és allò de que hi ha una tormenta i que és un diluvi, he intentat organitzar-les per la premura de temps i perquè el que interessaria seria que en poguéssim parlar. Amb tres blocs, d'alguna manera. El primer bloc us plantejaré tres idees de possibles factors que expliquen el que ens passa. El fet de que ho expliqui no vol dir que ho justifiqui, però bé, si més no, també és allò de, amb les famílies sempre dic, si a algú encara li queda una mica de sentiment de culpa, no marxa. Diguen aquí, sentiments de culpa, no, gràcies. Estem en una societat que sembla que si demanem perdó ja tot passa i podem continuar, ens perdonem i anem fent, sinó que el que aquí es tracta és de que sentiments de culpa no, sinó mirar cap endavant. Llavors, lògicament, ens centrarem en els protagonistes, però en aquest cas els protagonistes és l'alumnat. El protagonisme és la infància i l'adolescència. És de quina manera mirem a la infància i l'adolescència perquè estem transmetent una manera de mirar i d'estar en el món que estem portant en els adolescents, especialment que ja tenen més seny, a mirar-nos no tant en clau de menys mal que algú m'acompanya, sinó en clau de desconfiança i de distància. La distància en tot cas la posaran ells, però no nosaltres. Per tant, seria com ens mirem a la canalla i, lògicament, tots plegats que som nosaltres, qui educa. I aquest qui educa, he posat aquesta cua que no voldria que es malinterpretés, però que penso que a vegades donem missatges que el que fem és fer fora una colla de famílies. El mateix fet, per exemple, que sovint hem fet comentari sense cap mala intenció i amb una certa credibilitat de que si fem reunions de famílies vindran només aquelles que no ho necessiten, no sé si algú l'ha fet aquest comentari, l'he sentit molt sovint, llavors resulta que ja deixem una colla de famílies que no venen, perquè diuen, escolta, curiosament, reunions que venen les famílies que no ho necessiten, estem 3 hores. Jo dic, menys mal que no han vingut les que no ho necessiten, perquè ens tocaria la matinada, no? Ja seria l'hora de despertar la canalla. Per tant, en el moment en què anem veient que hi ha famílies que ho necessiten més que les altres, estem ja posant etiquetes, estem fent ja interpretacions, i després hi ha famílies que diuen, escolta, última hora em fumaran una bronca, última hora pel que em diran, última hora em quedo a casa, i ja que he d'estar amb la canalla, doncs em quedo a casa, després mirarem la tele i farem el que sigui. Bueno, per tant, seria d'alguna manera aquests tres blocs d'informació. Molt breus, aquesta primera part explicativa. Jo penso que hi ha hagut, i ho vaig compartint, i sempre serien idees per compartir, que la declaració dels drets de la infància ha trasbalsat allò, aquell llac pacífic que no res es movia, que quan siguis gran ja parlaràs i que la canalla no hi comptaven per res, els posem en un lloc, els hi donem el dret a tenir la protecció política i institucional i automàticament això és, i ara què farem i ara on el posem. No el qüestiono en absolut, era imprescindible. Fixeu-vos si era imprescindible que malgrat els anys ja que fa que es van declarar els drets de la infància, no es bellugaven gaire coses. Llavors ve la Convenció dels Drets de la Infància perquè els estats la signin i es comprometin, perquè resulta que havia quedat com paper mullat o havia quedat com quines idees més interessants. No tots els estats l'han subscrit. Hi ha estats que tenen un gran protagonisme en el funcionament mundial que no l'han subscrit els drets de la infància. Després hi ha altres països que van malament i tampoc l'han subscrit. Però bé, vol dir que malgrat el compromís dels estats de realment fer polítiques de protecció de la infància, de garantir els drets bàsics de la infància, estem encara donant-hi voltes. Tantes voltes que el 2010 el Parlament de Catalunya aprova la llei de la infància, dels drets dels infants, i curiosament va costar, però es va aconseguir afegir-hi el dret a la participació. I penso que aquesta és una idea clau. Una idea clau que novament ens torna a atabalar. Però fixeu-vos que anem donant voltes i total fa 4 anys que s'ha aprovat aquesta llei a casa nostra. Vol dir que de feina n'hi ha molta encara. Però és clar, què ens passa llavors a casa, què ens passa en el carrer? Bueno, és clar, és que si la canalla té drets, escolta, si no vol que no ho faci, és que ens ha dit que no, és que ja li preguntarem a veure si vol. Hola, carinyo, què et sembla si... Clar, el carinyo ens mira, doncs no. A la millor diu que sí, ai, quina sort que has tingut, que bé que t'ha sortit. Llavors comencem a trobar famílies i criatures que han sortit bé, i els altres, els que ens diuen doncs no, aquest ens ha sortit en fi, més guerrer, ens ha sortit protestant, és que muntarà un sidral, és que llavors es pensaran que el maltracto, és que ara què fem? Hi ha llibres, inclús d'aquests que sempre surten divertits, que és Sa Majestat els bolquers, El rei de casa. Llavors surt un altre llibre, Poder dir que no. És curiós, no? Hem de poder-nos llegir un llibre per entendre que hem de dir que no. Llavors resulta que el no pot tenir 3, 4, 5 significats. Quan si mirem el diccionari és molt clar el dir no. Però és clar, el no, però espera que ara ve gent, bueno, fes-ho i després a casa ja en parlarem. Quan hi ha gent, el no es transforma en un sí. El no, la segona, tercera, quarta vegada es transforma en un sí. La criatura sap que hi ha canalla que s'han doctorat en com controlar el significat del no. Frase de P4, a casa el que has de fer és cansar-los i llavors faran el que tu vols. P4 jugant, terrejant amb quatre companys més. No frustreu que traumatitzareu, no sé si algun professional ho ha dit, en una època ho dèiem, vull dir, per allò d'assumir cadascú tot el que hem fet. Ara els tenim traumatitzats per falta de frustració i ara no sabem què farem i si li diem que no i si els suspenen. Escolta, li faré una nota a l'agenda, no fos cas que, perquè és que el professorat té unes idees, és tan exigent, és que no és comprensiu, és que, bueno, llavors, per tant, estem aquí navegant entre quatre aigües. Cal ser amics dels vostres fills, de la canalla, pel professorat. Hola, què tal? Com anem? Jo sempre, i parlant amb les famílies, els dic, us imagineu una colla d'amics, quan arriben els amics i amigues dels vostres fills, quan vosaltres éreu adolescents, va, tio, agafa la xupa, anem a rebentar rodes, anem a veure. Això seria una colla d'adolescents, una mica celebrats fins i tot. Hem de ser amics de la canalla, vol dir que els deixem orfes d'adults, els deixem orfes de pare i mare. A casa no és una penya, a casa no és un grup, a casa no és col·leguisme, a casa som diferents. Som diferents, que no vol dir no respectar, que no vol dir no escoltar, que no vol dir no participar. Però és clar, a més, la paraula autoritat serà per la nostra experiència recent, autoritarisme. Ara, països que no han tingut l'autoritarisme tan recent també tenen la mateixa confusió. Autoritat a casa? No, per favor, autoritat no, perquè jo me'ls estimo. Home, serà precisament perquè te'ls estimes que tindràs autoritat. És que no veiem que és la mateixa moneda en les dues cares. És a dir, si no tens autoritat, com el pots estimar i fer-li fer el que li toca fer perquè te l'estimes? Bueno, llavors, no, és que a casa el que fem és negociar-ho. No sé si us ha entrat també a l'escola la negociació. Clar, la negociació en el fons té sentit amb un col·lectiu que sigui d'alguna manera simètric, on hi hagi una equiparació de coneixements. Però clar, és que resulta que quan són xics tenim molta distància física, després si tenim el Pau Gasol a casa serà diferent, però l'autoritat moral, l'autoritat real, la continuem tenint les persones adultes. I a més ens han dit que cuidado els riscos, el risc zero no existeix, però és que el risc és imprescindible per créixer. I quan em diuen no, riscos no, llavors jo suggereixo que traguem les escales perquè tenen més risc que les rampes i que mirem de fer les coses d'una altra manera per acabar amb aquest risc zero. Però és que sense risc no hi ha manera de poder créixer, no hi ha manera de poder-se, diguem-ne, tirar endavant. Per tant, hi ha confusió. I aquesta confusió l'estem transmetent a la canalla. I la canalla ens està mirant i en alguns casos ho diuen, és que no s'aclaren. Adolescents de 15 anys, preguntant-los com veuen la família i com veuen a la gent adulta, diuen, és que ser adult no ens interessa, és que no s'aclaren. És que tot el dia estan rondinant, és que tot el dia només estan dient, mai et diuen que t'estimen, mai se senten. És a dir, un dia diuen blanc, l'altre dia diuen negre. Però bueno, com que som bona gent, com que en tenim ganes, com que volem resoldre-ho, llavors comença tot un periple de visita professional, de lectures, d'entrar a internet i de buscar informació. I llavors hem acabat de arrodonir-ho. Perquè a més hi ha una tendència extraordinària a patologitzar la canalla. Per què ens ha entrat d'una manera tan consistent paraules com conductual, disruptiu, desafiant? Però és que ser adolescent és això? Però és que això no és una patologia? Però és que no ens agrada que ens portin la contrària? Potser no ho fan de la manera més apropiada. Suposo que teniu experiències diferents, coneixeu canalla diferent, tenim canalla, tenim adolescents. Teniu present aquell dibuix del Tonucci, d'una màquina, on entren totes les criatures i després surten per dalt ben enclenxinats, ben pentinats, i després hi ha el cubell del rebuig. I en el cubell del rebuig hi ha els despentinats. Però és que tots són adolescents. I no es tracta de dir quin model d'adolescent ha de ser. No es tracta de dir que només hi ha un model d'adolescència, com no hi ha un model de persona adulta, com no hi ha un model de ningú. Llavors, què estem fent? Estem posant etiquetes amb canalla que potser no s'adapten en un sistema escolar, que potser hi ha ritmes diferents, que tenim uns certs problemes, i estem parlant del 30% que no ens segueix, i aquest 30% cada vegada jo que el veig em fa mal. Em fa mal perquè d'un hospital el 30% que els matin no funciona, i el 30% de cases que no vagin no funciona. Quan, a més, quan tenim l'oportunitat d'acostar-nos en aquesta canalla que recuperem amb els PQPIs i amb 1.000 situacions i iniciatives que els ajuntaments i les empreses prenen, són canalla amb capacitat, són canalla persones que tenen ganes de créixer, són persones positives, són persones que han estat d'alguna manera, que han anat perdent el fil en el sistema. Per tant, jo penso que no té cap sentit que ens anem ficant només amb els símptomes, sinó que anem a buscar les causes que podem controlar nosaltres. No es tracta d'alumnes modèlics com aquests de la màquina del Tonucci. Es tracta de, i en parlem, teòricament en parlem, a la realitat ho intentem, la diversitat, la varietat, ho intentem. Però jo penso que aquí hem d'anar molt més a la base perquè, d'alguna manera, no té tampoc sentit el percentatge de canalla que estan medicats, diguem-ne, per un suposat o per un real dèficit d'atenció, que anem amb les pastilles i potser ens falta més dosi educativa de la que hauríem d'emplear. Per tant, quan anem a internet i comencem a llegir, llavors ens trobem moltes persones expertes, que segur que en són. És que jo he llegit una persona que a més té molta experiència i em diu que hi ha molts models, des del naixement fins a l'adolescència, de què cal fer. Cada família triarà, tenen dret a triar, cada persona, nosaltres també triem. I no cal posar ni noms ni enfocaments, però veiem la desorientació que tenim entre tots plegats. Arribar a un consens costa, la desconfiança creix. Fixeu-vos que hi ha models d'escola que volen ser alternatius, com si l'escola pública no funcionés, ara en farem una altra. Vull dir que van sortint massa idees, potser el que valdria la pena seria ja seure i parlar-ne i evitar també amb aquests símptomes que ens comencin a parlar de l'adolescent de 8 anys. Un dels fets que jo penso que tenim un problema és com ajudem o deixem que la canalla cremi etapes. I aquest cremar etapes penso que no és bo. I l'adolescència ve després de la pubertat, i de la pubertat no en parla ningú. Llavors un adolescent de 8 anys, quan jo pregunto quan va fer el canvi puberal, em diu no l'ha pas fet. Doncs llavors per què li dieu adolescent quan és després? Diu perquè ens planta cara. Val? Per tant, situacions il·lògiques n'hi ha massa. Aquesta nit n'he vist una, i us la dic com a novetat, allò, última notícia. Triptomax. Estava mirant les notícies i en aquesta surt una publicitat. Prengui Triptomax. Llavors diu, una altra pastilla, no? Per favor, què fa? Hi havia la foto d'un cervell i han començat a colorejar el cervell amb puntets blau cels. I quedava bonic. I després sortia lletres de cada punt blau cel. Empatia. Com? Amabilitat. Felicitat. Alegria. Somriure. Prengui Triptomax. I el seu cervell serà i les seves relacions fantàstiques. Bueno, en tot cas, feu el que vulgueu. Però m'explico. Esclar, ja ha sortit en el diari el síndrome postvacacional. I vaig dir, doncs sí, porta tants problemes, fer vacances no en fem. Ens estalviarem un síndrome. M'explico. Tot ho hem de... Perquè la canalleta que us arribarà la setmana que ve també tindran el síndrome postvacacional. Pobres de nosaltres, pastilletes, Triptomax, cada un que entri li doneu la pastilla. El Pediasure, ja sabeu que no cal que mengin, se'ls dona un pot de Pediasure i els peus surten solets. Bé. Ara, què ens està passant a la realitat també? Què ens està passant? coses que no té sentit. I comencem des del xumet. Cada vegada hi ha més xumets amb canalla de 5 anys pel carrer i que xerren a través del xumet. I que si no els entens es treuen el xumet i diu que t'estic dient i plaf, se'l tornen a posar. Cotxets amb canalla que poden caminar. És que es cansa. No, doncs seieu. Però és que llavors és que ja sortim a la platja a passejar amb cotxet. Doncs si és a l'hora de passejar més val que passegem. Ahir hi havia un menut com d'un parell d'anys i diu que les meves cametes són més curtes. Ostres, que observador, doncs anirem més a poc, però esclar, ja la tendència és agafem-lo al coll. Però comencem, és a dir, no és d'una edat, no és només l'adolescència, no és només, és que comencem des dels 3 anys i en aquests moments, aquest estiu hi ha hagut prous anuncis i prous cròniques de successos que hi ha hagut, de persones que per fer-se una foto s'han posat en risc i s'han matat. Pare i mare davant d'un infant de 4 anys. Llavors dius, bueno, què estem fent? Per tant, no, sí que és minoritari, però és massa general. Sí que és minoritari, però passa massa. Què és el que passa massa? Que hi ha situacions, fixeu-vos per exemple també els adolescents de nit i els adolescents de dia. És una caricatura absoluta. De dia els hi portem la bossa, són despistats, els hi portem l'esmorzar, a més els portem amb cotxe, perquè sou impresentables i comenceu la classe a les 8 del matí, fa fred. O fa calor o plou. Llavors, per tant, els hem d'acompanyar. Ara, els 13 anys i els 14 anys van a la disco. I a la disco no tenen ni llibres, ni tenen pissarres, i no hi ha un adult que els guiï. Hi ha adults que els guien cap a un altre camí. Sabeu que ara a la universitat ja fem portes obertes. Perquè és important que les famílies sàpiguen si encara tenim pissarres. Però no van a la porta oberta de la disco. Llavors hi ha desconfiança amb el sistema escolar i el sistema educatiu i als 12 anys agafen comes etílics, hi ha embarassos precoços que no hi haurien de ser amb la informació que hi ha. Per tant, tenim coses que no ens acaben de funcionar. Quina és la frase que tanca totes les notícies? Cal educar. És que mira quants accidents hi ha hagut a la carretera. Cal educació. És que mira que hi ha borratxeres, cal educació. Aquestes borratxeres, que a més les munten empreses, a Salou, aquí, allà i a més enllà, però són d'universitaris. Per tant, no estem parlant de canalla que s'ha marxat del sistema educatiu, estem parlant de canalla en formació. Estem parlant de famílies que tenen un cert nivell adquisitiu. Estem parlant, jo penso, d'una situació que no és veritat que no eduquem, però d'alguna manera potser val la pena com recuperar algun eix una miqueta més bàsic. Com que no tinc idees genials, com que les idees les compartim, m'he anat en el Delors. I el Delors, a l'any 92, imagineu-vos, ja parlaríem de la... Si ho diguéssim a la canalla ens dirien, ui, aquest ja pobre, no? L'educació encierra un tesoro, va sortir el tema i va plantejar 4 pilars de l'educació. Jo el que us proposo és algunes idees a l'entorn d'aquests 4 pilars. Els aparella de dos en dos, per tant, ho simplificaria. Dues idees indissociables. Si coneixem, podem fer. No podem fer el que no sabem. Per tant, conèixer i fer ha d'anar empaquetat. I automàticament sorgeixen una colla d'idees. Com que a més tenim sempre la dificultat o la creença de que la canalla, quan estan en grup, perden tot el que saben. Llavors he fet dos paquets, un parlant d'allò que hauríem de garantir individualment, per tant a casa serà més fàcil, a l'escola els tenim 25 de la mateixa edat, per tant podem anar buscant quins coneixements els hi transmetem en aquesta edat, per afavorir aquest creixement que hauria de correspondre no segons el lloc que té la criatura en la família, si és el primer, el segon, el tercer, perquè després tornen a venir aquelles frases tan xules, el primer és responsable, el segon és mallarenga, el tercer és un trasto, clar, perquè és que l'altre és un irresponsable perquè sempre donem la responsabilitat, en fi, no ho atribuïm a l'edat, sinó ho atribuïm al lloc. La primera cosa que recuperaria és la llei dels drets de la infància del Parlament, el dret a participar. Són objectes o són subjectes de l'educació? En molts moments jo penso que portem la canalla com paquets. Vine i et vinc a buscar, et porto cap aquí, després et porto cap allà, després et porto la bossa. És a dir, els anem empaquetant, els anem conduint a tot arreu. Per què no els fem ser més subjectes de l'educació? més participatius, més autònoms en definitiva, que seria potser una paraula que ens ho simplificaria. Si els hi ensenyem criteris és perquè tinguin saber. Per tant, els hi expliquem. Expliquem, sembla que és tercer o quart, la piràmide dels aliments. Però després, quan sortim, dònuts, el que hi ha, és a dir, té poca repercussió. Els hi ensenyem moltes coses. Aquell llibre que va ser tan controvertit fa no sé si 6 o 7 anys, el llibre aquell de la ciutadania que no es va arribar a aplicar, és que si l'haguessin fet un examen el dia 15 de setembre, la canalla haguessin tret de 9 a 10. És que els hem explicat les coses, els hi diem, ja des de ben petits. És que tens, pots pagar a l'altre? Diuen no. Que li pots fer una mossegada? No. Doncs per què l'has mossegat? Perquè vull la pilota. Bueno, però si saps que no, vol dir que no ho facis. Llavors ja l'enviem a la cadira de pensar, que no funciona tampoc. Va. Què hem de fer si ja saben? Donar-los-hi habilitats. Els hem d'ensenyar habilitats perquè puguin fer el que saben. Una altra idea que jo, quan, com que és això, per allò de l'experiència, vaig estar en aquell moviment de renovació pedagògica dels anys 60, 70, tot allò, crèiem que això de tenir les bates, els anoracs i els abrics per terra no podia ser. És un missatge que continua sent vigent, perquè cada vegada que vaig a una escola vigilo i vaig penjant i vaig recollint anoracs i em diu no cal que els recullis perquè d'aquí 2 minuts tornen a terra, és que em sap greu veure la terra, no pateixis perquè ja veuràs com tots els trepitgen, però és una catifa. No, però no els hi hem dit sí, però la mare, normalment la mare, no, poques vegades es diu el pare, però bueno, en tot cas a casa no li cosen. També passava als anys 70 que no es cosien, però teníem una peça de cinta. Agafàvem tisores, tallàvem la cinta, li donàvem a la criatura agulla, fil i la cinta, i li dèiem cústa-la. 5 anys, ja cosien la cinta. No quedava ben cosit, no quedava tan fi. Allò que les àvies en deien és un ull de poll, ai, un cul de poll, perquè quedava allò com un manyoc. Però la jaqueta es penjava. Després, a vegades, hi havia alguna família que la descosia i la tornava a cosir. Moltes no la descosien perquè igual ni se n'havien adonat. Però si saben el què, per què no ho fem fer? Perquè la canalla s'està acostumant a molts missatges, però que de fet, com que, no sé si també l'heu sentit la frase, a casa ens diuen, és que li he de dir tot tantes vegades. No, és que almenys 7 o 8 vegades, doncs mira, si li dius 8 en sobren 7. I a la millor fins i tot sobre la primera, perquè si ja ho sap, no cal que li digui. Perquè si ja sap que ha de preparar-se la bossa d'esports, per què li has de dir? Ja has agafat, que has agafat, que ja tens, vinga que... I què fem al final? Diu, al final ho faig jo, perquè d'aquesta manera m'estalvio el rondinar. Per tant, si no saben, si saben i no fan, no fem res. Estem sempre en el mateix punt. Llavors, si arriba un moment, han de decidir com afavorim que puguin decidir si no han fet aquest aprenentatge de mica en mica, de petites coses que són les de la vida quotidiana. Aquestes petites coses que afavoreixen que la criatura se n'adongui que si va amb xancletes no pot córrer, no es pot enfilar o que pot caure, que tindrà unes altres repercussions i per tant ha d'assumir la responsabilitat del que decideix. Nosaltres li donem informació. Amb xancletes no aniràs bé. Li deixem prendre aquesta decisió. Fixeu-vos, no estem negociant. Li deixem prendre la decisió. La decisió té una responsabilitat. Llavors, hi ha famílies amables que quan arriba la criatura que s'ha deixat la bossa i tot, li diuen què? I com t'ha anat? Jo ja t'ho deia, que ets un despistat. Llavors aprofitem per tornar a carregar aquesta argumentació. Per què no li fem una abraçada i un petó? Què tal? Com ha anat el dia? I ens diu bé. Nosaltres pensem, no pot ser que hagi anat bé. Ah, doncs genial que hagi anat bé. Ja sortirà al cap de 3 dies que el veurem que està fent la bossa perquè no havia anat tan bé. No cal que li estiguem tot el dia, com diuen a vegades ells mateixos, no en ratllis. És que no cal. Si ja ho saben, per què insistim en sempre repetir en lloc d'enretirar-nos i fer? És ideal i és genial, ja ho aconsello, ho suggereixo a les famílies i algunes ho han fet, agafem el diari, llegim el diari, deixem-los que facin la bossa i si la fan a mitges, allò que diuen ja s'ho trobarà, però no, ja s'ho trobarà, ja veurà, no, repercutirà i n'aprendrà. Per tant, la maduresa és l'única, diguem-ne, guany que podem aconseguir, que no és poc, però fixeu-vos que estem parlant de gent immadura, estem parlant a la universitat de persones immadures, estem parlant de situacions que no corresponen per l'edat. Vaig tenir una experiència no fa gaire a la universitat, una noia de 22 anys que deia que no estava d'acord amb casa seva perquè les famílies ho fan fatal. Diu, guaita, ahir al dematí vaig desparar la taula, era que hi havia 70 persones a la classe, i vaig pensar, quina anècdota, no? I la meva mare no m'ha felicitat. Llavors, neurones a mi, què dic ara davant de 70 companys, allò que és clar, per dir-li, escolta, clar, no es tracta pas ni d'ofendre, ni de... I li vaig dir, a veure, un moment, si m'entero, no m'ha quedat clara la informació. Vol dir que ha sigut excepcional el que has fet. Diu, i tant. I tu què esperaves? Oh, que almenys hagués estat contenta. Bueno, potser va respirar tant la dona que ja no va tenir ni esma per dir-li res, no? I llavors vaig dir, i a més d'estar contenta, tu volies que t'ho digués. Diu, esclar. Dic, val, per tant, ara ho entenc, que tu esperaves la resposta que es donaria a una criatura de 3 anys quan t'espera a la taula. És això el que m'estàs demanant? El silenci va ser contundent. Però, esclar, maduresa. La maduresa no s'adquireix estudiant només. La maduresa no són títols universitaris. Tenim gent universitària amb 2 mestratges i amb doctorat que us asseguro que necessitaria una escombra i necessitaria altres coses, tocar de peus a terra d'alguna manera. Per tant, aquesta maduresa l'hem de donar a base d'experiència. Hem d'afavorir crear espais perquè puguin tenir aquesta experiència. I com que no donem aquests espais de participació i de comprendre les dificultats, llavors a l'escola, especialment a secundària, heu de fer crèdits d'autoestima. I llavors un dia a la setmana els diem, bueno, ets genial, t'estima't, estima't que ets molt, estima't que tu pots, estima't que tu faràs. Les persones que saben i que fan i que resolen les seves situacions de la vida quotidiana no tenen cap problema d'autoestima, us ho asseguro. Saben molt bé qui són, saben molt bé cap on van, saben molt bé les dificultats que tenen, perquè tenir autoestima no vol dir ser ni un déu de res, és ser una persona que és capaç de tirar endavant. Per tant, de tenir-se cura de si mateixa, cosa que la canalla en aquests moments no està aprenent a fer. Escolta, si ja saps que no pots atravessar, si ja saps que t'has de dutxar, si ja saps que has d'anar a dormir, per què tanta discussió si ja sap que ha d'anar a dormir, que necessita 8 hores de descans? Per tant, ha de dir, bona nit, me'n vaig a dormir, que sé que he de dormir 8 hores. Tenim suport pediàtric, tenim suport del professorat. Hem de fer que la canalla no haguem d'estar tot el dia, diguem-ne, portant-nos d'aquesta manera. Gent universitària que els hi han de fer el menjar a casa, perquè si no, pobres, es perden. Aquest estiu, canalla de segon curs de carrera, es van trobar amb un grup, un sabia fer ous ferrats, els altres no n'havien fet mai. Dius, a veure, perdó, això no. Per tant, ha d'arribar en un moment que a més de saber-se controlar, que no hagin de tenir sempre el pare i la mare darrere controlant, perquè hi ha frases de famílies que els hi fan el dinar a les 10 carmanyoles perquè vagin a la universitat i que puguin menjar de manera equilibrada cada dia de la setmana, que no sé si sabeu que en aquests moments ja hi posen l'etiqueta, dinar de dilluns, sopar de dilluns, dinar de dimarts, i llavors, i per què les etiquetes? Diu, perquè la millor es menja tota la carn i es deixa tot l'altre perquè així serà més equilibrat. A distància, el dematí, saludem, bon dia, com has passat la nit? Treu la carmanyola del congelador, que si no, no podràs dinar. Això és no saber tenir cura de si mateixos, però com aprendran a tenir cura dels altres? A tenir cura de l'alumnat, a tenir cura de la parella, a tenir cura de criatures, a tenir cura dels avis, d'aquí sí. Simplifiquem la vida. La vida ens dona aquesta saviesa. Aquí baix ha quedat petit, la Maruja Torres deia màsters de la vida. Aquesta, amb aquesta, diguem-ne, idea sempre crítica que té la Maruja Torres. Però fixeu-vos que és que a més hi ha com un sentiment, tornem en aquell sentiment de culpa de les famílies, de és que com que l'estimo, és que jo li vull facilitar. És que precisament perquè l'estimes no li has de facilitar. Precisament perquè l'estimes has de fer que sigui coherent el que dius amb el que fas i amb el que li estàs demanant. Per tant, no hem muntat nosaltres el món, sembla que tinguem por del món i vulguem suavitzar el que representa el viure. És que jo vull ser lliure, encantats de la vida, siguem lliures, però és que resulta que al cap de 4 o 5 hores l'estómac ens treu la llibertat. És que la vida és així de lògica, no? Llavors, si l'estómac ens treu la llibertat, vol dir que estem obligats sí o sí a anar a comprar. Ja podem menjar qualsevol porqueria, qualsevol cosa, però llavors sí o sí, igual llavors tenim una anèmia, sí o sí, igual llavors tenim algun altre problema derivat d'una cura poc apropiada de la vida quotidiana. I a més, sí o sí hem d'anar a dormir, perquè fixeu-vos que el menjar i el dormir és tan bàsic que ens hi va la vida. Per tant, com no afavorim que la canalla entenguin aquesta lògica de la vida? Que entenguin que és la lògica, diguem-ne, de la humanitat, que és la lògica dels sers vius, en definitiva. Si fossin pedres, ja veuríem quina lògica tenia. Per tant, es tracta de no resoldre les necessitats que poden resoldre la canalla, ajudar a que participin. Fixeu-vos, per altra banda, no gosem als 10 anys encara donar, en molts casos, el ganivet amb serreta. Els donem el ganivet dels postres. Clar, depèn de què hagin de tallar, pobres, tenen una mica difícil. Però sense, en canvi, als 8 anys els hi donem un iPhone que llavors té internet. Per tant, els hi donem un ganivet del pernil i per menjar els hi donem el ganivet de les postres. Comparant l'internet amb tots els riscos que la canalla no pot controlar, mentre que un ganivet del pernil, el ganivet de tallar normal, el de la serreta, quan el crió es talli, el que és segur és que traurà el dit. Perquè jo no conec cap criatura que tallant-se el dit continuï tallant. No els hi donem la planxa perquè planxin, no els hi deixem fer una truita perquè no es cremin, sempre pensant que és que deixaran la mà enganxada en el foc, no? Que no tindran capacitat de reacció. Per tant, penso que aquest seria un dels eixos importants que aparellaria aquests dos pilars. L'altra qüestió que penso que en aquests moments, vinculant-ho també amb tota la tecnologia, seria aquesta alteritat, és a dir, a l'ego i a l'alter. Com estem educant realment en aquesta convivència, no només a l'aula, no només entre germans, no només entre companys, sinó anant pel carrer. Anant pel carrer, senzillament. Estem tenint present que sabem ser persones i que sabem estar en el món. És que hi ha molts moments que dius, a veure, perdona, transport públic, en molts llocs, què està fent aquesta criatura? Entra en una botiga i agafa tots els carrets de tirar fotos i els tira dintre de la galleda de l'aigua. Però què estàs fent? No passa res. El que va passar va ser que la dependenta del Fotoprix li va fer la factura a la família i va dir, no, si només he comprat això, no, perquè la criatura ha tirat tres carrets a dintre de l'aigua i també els hi ha facturat. Diu, no vindrem mai més a comprar. Diu, no passa res, salvarem els carrets, vull dir que cap problema, però si aquests carrets els hem de llançar, per tant vostès els paguen. Hi ha botigues que ho diuen, allò que toco, allò que trenco, allò que pago. S'ha de dir això? S'ha de dir això? Per tant, és aquest saber estar en el món que, com que potser en una època era molt rígida, tothom de vostè, entrava la profe, ens havíem d'aixecar, hi havia uns aspectes que hem suavitzat i que val la pena que s'hagin suavitzat per la proximitat, però és que potser allò que diuen de la llei del pèndol ens hem passat a l'altra banda. A mi em sorprèn sempre que vaig a un bar i em diuen, què noia, què vols? Noia. Jo em giro a veure si hi ha una noia al darrere perquè penso, han parlat amb ella, no m'ho diuen a mi, i no hi ha ningú. Llavors em tornen a mirar i diu, no, t'ho dic a tu. Dic, ah, dic, és que, com que has dit noia. Dic, i si ara entra una noia de 15 anys, què li diràs? Què, senyora? O que, no sé, no? Diu, que és que no li agrada. Dic, doncs mira, no. Dic, és una cosa que, per què? He estat molts anys per tenir una categoria diferent de la de noia. Doncs bueno, ni que sigui per anar poguent lluir cadascú l'etap que li toca. No cal que em tracti de vostè, em podia dir només què vol. O inclús què vols, però aquest què, noiet, perdó, no? Hi ha persones que els hi senten molt malament, hi ha persones que els hi sap greu. És a dir, hi ha uns aspectes formals, de context, de llocs, que a veure, si estem en una festa major i no sé què, no passa res, però si estem en unes relacions en els transport públic, entre una persona, ja hi ha els seients reservats i tot plegat, però veus que hi ha unes empentes i unes trompades, espera't un moment, està passant una persona amb una criatura, deixa passar la criatura. En fi, a la cera, en aquests moments, no sé si és que han canviat la normativa, ho estic preguntant per si algú ho sap, perquè jo intento anar per la dreta i em fa baixar tothom. I ara en aquests moments m'arrambo la paret. I m'he de quedar parada perquè si no em fan baixar. Llavors, com que vaig per la dreta, doncs penso, a veure ara qui baixa, allò. I llavors em miren amb una cara com volent dir, què fas aquí parada, no? Bé, llavors si s'aparten. Però bé, bueno, no sé, són coses d'aquelles de sensibilitat, de convivència, de manera d'anar pel món, que a mi em sembla que és important que anem transmetent a la canalla, que hi ha aspectes formals, aspectes més banals, aspectes domèstics, espai privat, espai públic. Per tant, aquest saber estar, si no el tenim molt clar amb la gent adulta, com el tindran clar amb els seus companys? Així es ve fotos, així es ve missatges, així es venen tota aquesta, diguem-ne, de vessall de situacions que no acabem de després, tornem a veure els símptomes i les actuacions i no ens agrada. Llavors ve la demanda, altra vegada, especialment familiar i també escolar. Aquesta canalla no té normes, aquesta canalla no té límits. Posem els normes i límits. I penso que tornem a desviar-nos, perquè les normes i els límits no porten a un aprenentatge real, sinó que és una veu superior que posa multes. És aquell que expulsa, és aquell que va seguint qui regula un comportament. La norma, per altra banda, fixeu-vos que hi ha carreteres que es va a 120 i altres a 80, per tant, la norma universal no és anar a 120 ni a 80, és depèn. Els límits, igualment, límits de vacances són uns, els límits en temps escolar en són uns altres. Per tant, hem d'afavorir, recuperant els primers criteris, el coneixement. Hem de tornar a recuperar, hi ha un criteri que és el que ens regula, i el criteri és la salut. El criteri és el descans. A partir d'aquest criteri, a quina hora ens hem de llevar? Doncs a quina hora hem d'anar a dormir? Emergeix la norma. Per tant, la norma no la imposa el pare o la mare. És que sembla mentida, ets tan rígida. No, som rígides, coherent, hi ha un criteri. Som conseqüents amb el criteri. I aquest criteri no ens l'hem inventat. A casa en podem tenir uns que no siguin universals. A l'escola en tenim uns altres, no totes les escoles funcionen igual. Però ara imaginem-nos el criteri de que cadascú arribi a l'escola a l'hora que li doni la gana. Doncs resulta que hi ha unes hores lectives i això se'ns regula els horaris i per tant el criteri és que s'arriba a 3:15 o a les 9. Llavors jo penso que estem més acostumats i més propers a anar posant prohibicions i anar posant aquestes normes, amb la qual cosa la canalla que fa, el que fem tots plegats, escapar per darrere. Perquè, fixeu-vos, ara ja s'han inventat un altre tipus de radar perquè ara ens controlaran a quina hora passem en el primer i després a veure a quina hora passem en el segon. Llavors faran el càlcul, per favor, per favor, si s'ha d'anar a 80 es va a 80, llavors et passen a 120, no. Llavors ja veus que de cop i volta es fa com un tap i tothom ja sap, hi ha el radar aquí, són els de cada dia que ja han pagat la multa. Llavors aquests frenen, acaben de passar el radar, giu, desapareixen. Ara, per tant, llavors què vol dir? Ja ve la frase d'alguna manera bastant improcedent. És que com que la policia necessita calés, el que volen és robar-nos. Clar, però és que potser el criteri és intentar que no hi hagin accidents. Però és que resulta que l'accident me'l provoco a mi i el provoco a un altre. Amb quin dret jo puc fer mal a un altre? Però amb quin dret em puc fer mal a mi quan a més hi ha un sistema familiar que patirà pel meu accident? I a més hi ha un sistema sanitari que tots paguem, que patirà per aquest, que pagarà aquest accident. És a dir, no assumim el criteri i després anem amb taps. Per tant, jo penso que podríem veure molt clar que la societat punitiva no és educativa. El que hem de fer és, que abans ja ho deia també el senyor regidor, prou càstigs, posem conseqüències, perquè la conseqüència és el propi personatge que està regulant la seva actuació. El que hem de fer, i amb això som gent experta, provocar conseqüències. Això està clar. Ahir estava en una altra trobada i hi havia canalla de segon, de batxillerat, que deien gràcies pares per despertar-me. Jo vaig dir, tan maco que hagués sigut, gràcies pares per no despertar-me. Per què els hem de despertar? Perquè faran tard? Que facin tard? Per què els hem de mirar l'agenda? Perquè no suspenguin? Perquè facin els deures? Que no els facin? És que suspendran? Que suspenguin? Millor que suspenguin a primer d'ESO que a quart, millor que suspenguin a l'ESO que a batxillerats o que a cicles, millor que suspenguin a tercer de primària. Què voldrà dir suspendre? Carinyo, no l'has fet, no l'has fet. I a la universitat arriben així. És que ets molt exigent, és que ets molt rígida. Perdona, vam dir que es lliurarien en la pàgina, en els portals aquests d'internet. Diu, és que la màquina no funcionava. Primer problema, ja tenim la culpable. L'altre, és que total l'he enviat 10 minuts més tard, no, que és un altre dia. Bueno, però si jo te l'he enviat, bé me la tindràs, bé el puntuaràs. No, l'havies d'enviar aquell dia. Jo, no sigui rígida, això és injust. Perdó? És a dir, l'avió, si anem a buscar un avió, perdoni, esperi, és que m'he adormit. No, llavors representa que sí. Per tant, és com afavorim que hi hagi aquesta coherència. Ja, per no atabalar-nos més, he deixat el rellotge no sé on, ja m'he perdut i no us voldria retrasar el dinar. Vaig bé encara? Val. És a dir, qui té responsabilitat d'educar som nosaltres. Hem de seduir les famílies amb aquests deures bàsics, amb aquest aprendre d'anar per la vida. La primera cosa que ha de ser explícita, evident i que ningú en dubta, els estimem. La canalla això ho ha de sentir, ho ha de notar. A l'escola, diferent de casa, evidentment, no suportaríem perdre 25 fills cada any. Ara, el que també és cert és que al cap de 10 anys, de 15, trobes una persona que l'has tingut a classe, quina il·lusió que et fa, tu què? El Salvador Cardús va ser alumne meu quan era una criatura, també va ser criatura, diguem-ne. Vull dir que et fa il·lusió, i no és que perquè pensis que és mèrit teu, però dius, jo el vaig conèixer quan era una criatura, no sé, ens fa il·lusió. Per tant, estimar vol dir acceptar, és vincular-nos, és, diguem-ne, entendre que l'adolescència és una etapa, recordeu la vostra. No pot ser que tinguem els adults atabalats, el que està atabalat ha de ser l'adolescent. Ens mira a nosaltres i diu, ostres, si aquests estan així, com he d'estar jo? O on m'han portat aquesta gent, que no tinc ni ningú amb qui realment agafar-me? Per tant, nosaltres, com a gent adulta, que eduquem, fem una abraçada, llavors ens diu, deixa'm que tot el dia m'abraces. Bueno, però sap que tenim la intenció, que hi ha l'actitud, i a més, escolta, estic al teu costat, jo t'entenc. Que m'has d'entendre, la teva adolescència era diferent de la d'ara. Evidentment, sí, sí. I ho tens més difícil tu que la vaig tenir jo. I tirem endavant. Per tant, el que hem de tenir nosaltres és serenitat. El que hem de tenir nosaltres és estabilitat. El que hem de tenir nosaltres és ser-hi cada dia. I és ser-hi cada dia no per fer-los-hi les coses, no per recordar-los-hi el que han de fer, sinó per suport que els hi hem de donar. Per tant, sobretot, hem d'entendre que la simetria no hi és. La canalla no tenen coneixement, no tenen responsabilitat educativa, la responsabilitat és nostra. Normalment, i ho comento perquè va passant, als 24 anys l'adolescent, és a dir, el jove, dona les gràcies a la família. Fins als 24. Comença l'adolescència a partir dels 12-13. Llavors ens ve tota aquella etapa més, diguem-ne, potent, més interessant, més dinàmica, més viva, fins als 16-17. Llavors hi ha com una espècie de tranquil·litat, la cosa va continuant, comencen, van creixent, els 18 entren en el món adult, poden anar a la presó pel que fan, és a dir, ja són drets de participar en el món adult, i els 24 diuen, menys mal que vaig tenir algú que em va dir seu d'una vegada. I... És a dir, els 24 ja hi ha la perspectiva. No és que abans siguin immadurs, és que no hi pot haver-hi, estan a dintre del túnel, estan passant per on estan. Per tant, el nostre paper és afavorir conseqüències i les podem planificar i en algun moment ens ho diuen. No m'has despertat i no has fet soroll, perquè si haguessis fet soroll jo m'hauria despertat. Llavors anem de puntetes perquè no fem soroll. I llavors resulta que han parat el despertador i no s'han aixecat. Llavors nosaltres podríem anar i podríem tornar a despertar i dir-li impresentable que tornaràs a fer tard com cada dia perquè sempre... No cal. Llavors en algun moment donem un cop de porta. Ai, perdona, que s'ha tancat la porta de cop. Ai, però és que ara faré tard. Ostres, és veritat. I és que pensava que avui començaves una altra hora. És que tu ja ho controles, petonets. I ara què dic? Digues que t'has adormit. Jo no m'he adormit. Digues que tu t'has adormit, que has tancat el despertador. No, però no m'ho faràs dir a mi. No, jo no t'ho diré pas. És a dir, si planifiquem conseqüències, posem en evidència el que estem dient, el que estan aprenent. Per tant, sobretot, criteris, claredat i la seguretat. La nostra inseguretat l'hem de ventilar aquí. La nostra seguretat, inseguretat l'hem de ventilar en les trobades. No l'hem de ventilar amb la canalla. A la canalla els hem de donar una certa... Deixa-m'ho rumiar. Hi ha famílies que diuen, és que fa uns arguments tan elaborats que m'ha desmuntat els meus. Doncs fes-li una abraçada i digue-li, carinyo, serviràs en un futur per argumentar. Ara seu i fes el que t'he dit. Perquè no estem discutint el blanc o el negre. Ara toca negre. I tu ara m'argumentes que el blanc fora millor. Bueno, ja en parlarem. Ara, de moment, fes el negre. I escolta, et felicito de la manera que domines el llenguatge. Vull dir que convenceràs a les pedres. Vull dir que cap problema. Per tant, sobretot guia, sobretot educa, no és negociar, és fer-los participar perquè hi entri. Família i escola, què us he de dir? Que és el que sabeu fer, el que en sou experts. Un suggeriment només en aquesta línia. Jo penso que seduirem més a les famílies si focalitzem la seva acció no tant en el contingut acadèmic i escolar com en aquest aprenentatge per la vida. És a dir, les famílies no tenen formació específica. Nosaltres en tenim, però fixeu-vos una certa incoherència o incongruència. Tenim professorat especialitzat en infantil, tenim el de primària, tenim el de secundària. Quan hem agafat professorat de secundària que per fer una substitució se n'ha hagut d'anar a infantil, li han sortit uns quants cabells blancs, i al cap d'una estona ens ha dit, escolta, no me'ls puc treure de sobre, se m'han enfilat tots a sobre, jo no hi estic acostumat amb això, per favor. Si agafem un d'infantil i li diem que se'n vagi a secundària, li agafa un atac de nervis i diu que no hi vol anar-hi, perquè té por. En un centre de secundària em van dir, cuidado, aparta't, que ara baixen. Hi havia direcció i el professorat. Es va començar a sentir un cert retrun, això és veritat. Esclar, tots els de secundària baixant les escales per sortir al pati, se sentia allò, els fonaments de l'edifici van aguantar. Però és que els hi vaig dir, que per què m'he d'apartar? Perquè ja veràs què et passarà. Doncs deixa-m'ho provar, i em vaig posar al mig. És que no em va passar res, no em va passar res, van passar molt bé pel meu costat. I un anava amb una flauta així extraordinàriament llarga, i li vaig dir, bon profit, que xulo, crio, es gira i em diu, què en vols? I li dic, sí. I es va aturar i me'n va donar. D'aquella flauta vaig fer una queixaladeta i ja marxava i li dic, espera't, espera't. Dic, ostres, quin esmorzar tan bo que t'has fet. I em diu, no. I com que no? Jo me l'ha fet la mare. I encara el vaig estirar més, dic, doncs arriba a casa, fes una abraçada a la mare i digue-li gràcies mare de l'esmorzar tan bo que m'has fet. Clar, es va fent allà una colla de granolla. Es van començar a mirar com un indi, què diu? Però, enteneu, la família no s'ha format per infantil, perquè a més, quan tinguessin la canalla de 6 anys els haurien de facturar. Per tant, sense tenir cap formació, estan liderant en totes les etapes educatives. I a més, amb diversitat, perquè resulta que en tenen un de 4 i un de 2. I després resulta que aquest impresentable creix, i en té 6, i l'altre en té 4, i llavors pot ser que n'arribi un altre. I després hi ha un preadolescent i el de sota que està imitant. Llavors és quan diuen, ara ja en tenim dos d'adolescents. No, que aquest és infant encara. Preservem la infància. I la infància és diferent de l'adolescència. I digue-li, quan seràs gran ja faràs el tonto com el teu germà. Però ara no. Vull dir que... Però fixeu-vos que sense ser professionals, lideren cada dia totes les etapes educatives segons les circumstàncies i la cigonya els hagi regalat. I està assegurat que no tindran rutines i que talls de nervis en tindran més d'un. Per tant, si a més de la dutxa, de la compra, del dinar, del sopar, de que li ha caigut la dent, de que l'altre li han trepitjat o de que ha caigut i té febre, els hi demanem, segons quines obligacions escolars, fem fora una bona part de les famílies. Per tant, jo penso que és important demostrar-los el nostre coneixement de l'etapa educativa. És un infant, preservem la infància i una infància és que fins als 10 anys ha d'haver-hi estabilitat. Aquesta etapa tan interessant dels petitons, de la protesta d'aquesta autoafirmació, és l'etapa del no, dura 6 anys, tranquil·litat, i en tenen 2 o 3, i diuen encara ens en queda 3 més. Sí, per això, relaxeu-vos a Tila i endavant. Fins als 6 anys, vosaltres els aneu marcant, estaran tranquils els 6, els 11, més o menys, els 11 comencen a flairar que això s'acaba, veuen l'institut ja sexe, drogues i rock and roll, i la moda i els models i els missatges estan fent que la canalla cremi etapes i estan acostant uns models de criatura, maneres de vestir, maneres de fer que no corresponen encara. Però bueno, sense anar a la contra de tot, ensenyar a les famílies, explicar-los que vosaltres coneixeu l'etapa educativa evolutiva de la canalla és important. Com a l'escola podem aplicar aquesta piràmide dels elements aquest cosir les vetes, totes aquestes situacions de la vida quotidiana i a casa també. Que a casa puguin entendre que la canalla sigui la transmissora, que la canalla vagi a comprar, que la canalla parli de les vitamines i que parli del que ha de fer. Per tant, seria d'alguna manera com afavorim que aquesta canalla realment hi entri. Abans també ja han sortit en la presentació els tres eixos de l'enfocament, tal com ens deia també el Melgarejo. És a dir, jo penso que aquí a Castelldefels en sou mestres en aquest treball en xarxa i que cal potenciar, que cal reforçar i que cal d'alguna manera continuar-lo. Tenint molt present que és la força de la xarxa la que permet que la canalla, que la permet que tots nosaltres ens sentim vinculats a la comunitat, que en definitiva l'educació el que ens porta és a poder viure en comunitat, sapiguem-nos cuidar i sapiguem cuidar els altres. Jo penso que és interessant veure que hi ha diferents nivells d'aquesta xarxa i aquest vincle de la família és el vincle més important que tenim totes les persones. I d'aquí que jo penso que hem de tenir molta cura en com parlem de les famílies perquè les criatures tenen l'oïda molt oberta. Hi ha canalla que senten que parlem de les famílies en clau d'aquesta família, no d'aquella família tampoc, des que esclar les famílies. Per tant, fixeu-vos, per exemple, curiosament, la canalla que tenen els pares que treballen en neteja pública, escombriaires o els que treuen les escombraries, no ho diuen a l'escola en què treballen els pares. És a dir, hi ha categories de professió, hi ha categories de família, hi ha categories de... Quan la criatura li anem dient bueno, però i a què treballen els pares, diuen a l'Ajuntament. Perquè, esclar, com a mínim, és una etiqueta. Llavors, a vegades ve la mirada nostra i diem però, esclar, com que no és política, deu ser administratiu, no? És a dir, ja li donem una categoria acceptable. No diem, a veure, a l'Ajuntament hi ha moltes professions, hi ha moltes persones amb què treballa concretament. Perquè d'alguna manera, quan demanem a les famílies que vinguin a explicar el seu ofici, normalment també en triem uns quants, però no triem tots. Llavors hem de potenciar al màxim l'orgull de pertànyer a la família que sigui, que és la seva en definitiva. Els altres vincle fortíssim és el vincle escola i treball. En el moment en què aquests dos vincles, aquests dos nuclis de vinculació es potencien i s'afavoreixen, és quan és possible que hi hagi una participació ciutadana. Si jo no estic bé a la feina, si jo no estic bé a casa, difícilment sortiré al carrer i me n'aniré sigui a votar o me n'aniré sigui a participar en alguna cosa municipal. Tenim present que la pèrdua de qualsevol nus fa forats i la pèrdua el que hi hagi forats la persona marxa. La persona se sent malament i per tant hi haurà més problemes de conducta, hi haurà més problemes de relació, hi haurà més situacions perquè és una persona que no està, diguem-ne, acompanyada de la xarxa, no se sent a dintre de la xarxa. Per tant, penso que realment la globalitat és la que ens permet aquest èxit educatiu, que evidentment hi ha tot l'aspecte escolar, l'aspecte relacional i l'aspecte personal, i la vida, per mi, és l'escenari que ens permet arribar en aquests quatre puntals. I només us deixo amb paraules de la dita la saviesa popular, que el llegir no ens faci perdre l'escriure, i representa que no ens anem per les branques perquè finalment ens descuidem la base. Aquest filòsof ho deia més ben dit, aquells aspectes de les coses que són més importants permaneixen ocults, degut a la seva familiaritat i la seva simplicitat, que siguin tan importants ni els veiem. I la Mafalda, ai, la Mafalda Rodríguez, que sempre estan aquí donant-nos un cop de mà, que diu, hola, diu, ara que comença el curs, diu, esperen que aquest any anirà millor. I llavors la Mafalda diu, jo diria que potser aquest any espera que la gent sigui millor.
Bé, en tot cas, agrair evidentment doncs, aquesta conferència que ha sigut, en la meva opinió, magistral per part de la Maria Jesús Comelles i ara són les 13:35 Donarien com a mínim un quart d'hora, si volen, tots vostès, doncs, per fer preguntes o entrar en una espècie de col·loqui, i per tant, doncs, aquest és el moment, doncs, per fer, diguem-ne, doncs, aquest espai, i llavors espero, doncs, bueno, mans que s'aixequin per fer preguntes o fer col·loqui. Cap pregunta, vull dir, res a dir, discrepàncies, com ha dit. No?
Sí, sí, sembla que sí. Bueno, en primer lloc, felicitats per la conferència. Sempre creiem que, com estem en un món educatiu, que aquestes reflexions, doncs, no direm res nou, i sí que cada vegada que en parlem d'aquest tema és necessari i fonamental, perquè aquí estem com a docents, però també com a pares i mares, i per tant sempre hi ha un moment o un altre d'aquestes diapositives que ens hem sentit identificats. Per tant, agraeixo molt la conferència, agraïm, vaja, crec que tothom, doncs, l'ha agraït. I res, i dir als nostres directors i docents que, doncs, bueno, que el tracte amb la família és fonamental, és, i ara en giro, és fonamental, doncs, per crear una bona escola i crear una bona comunitat educativa. Així que cuideu molt les famílies, si us plau.
Ah, no, no. Ara, com bé han dit, vull repetir el mateix, perquè ho comentàvem aquí amb aquesta companya. Diu, jo moltes coses de les que han dit m'he sentit totalment identificada, que ens ha passat com a mares o com a mestres, però sobretot com a mares principalment, no? I que el fet de que t'ho diguin i t'ho expliquin, doncs dius, ostres, és veritat, no? Va bé que un altre des de fora t'ho digui, perquè a vegades et passa, ho has fet, ni te n'has adonat, i va bé que un altre t'ho faci veure, perquè dius, doncs és veritat això de repetir tantes vegades les coses, no? Això, apa, i com a mestres ho fem, eh? I va bé que t'ho diguin, i que ho tinguis present, eh? Doncs gràcies, només això, eh?
Molt bé. Cap pregunta més?
Bé, només arrodonir i reforçar el que acabes de dir, una miqueta per allò que dèiem, que les coses quotidianes se'ns emporten i que a vegades aquest, a veure, aturem-nos realment el que fem. Em va agradar moltíssim estar amb un grup de criatures de segon de primària, que la mestra, la Rosa, deia, escolta, en molts moments he treballat de psicopedagoga als centres, bueno, en fi, i va dir, és que tinc un grup que no té atenció. I vaig dir, ostres, devem tenir, si n'hi ha 25, devem tenir els de la comarca. Allò perquè a vegades ens passa, no? És que aquest grup, no? I llavors ens vàrem assentar amb la canalla i els hi vaig dir, és que la Rosa està preocupada. Era, bueno, maquíssims, no? Allò, és que els teniu tan ben educats, tots allà callats, així ben posats, perquè hi anava una persona a explicar-los i a veure què, no? I vaig dir, és que està preocupada, i tots allà, sí, sí. És que diu que ha de repetir molt les coses, tot, sí, 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 sí. I llavors, perquè, no, ja ho farem bé, eh? Allò que ja ho sabem. I llavors ja vaig dir, perquè això només deu passar aquí a l'escola. I s'aixeca ja de seguida una maneta, diu, no, diu que a casa també passa. Ah, sí, també passa a casa, i què passa a casa? Diu, bueno, diu que et diuen, vine per a taula, i diu, bueno, diu, hi ha una cosa que els hi agrada molt. Allò que dius, com ens estudia la canalla? Segon de primària, per tant 7-8, i no era a final de curs, per tant la majoria en tenien encara 7. I diu, els agrada molt que fem deures. I llavors, per tant, tu contestes i dius, ja t'he sentit, però estic fent deures. Diu, sí. I dic, però tu els fas. És que és innocent, aquesta no s'entera. Encara no tenia el llenguatge prou elaborat per dir-me, escolta, que no t'enteres. Era una situació formal, no? Dic, ah, val, és el que tu dius, sí, sí. I després, quan ho diuen la segona vegada, en tinc molts, la tercera, ja els estic acabant. I saps que un altre mà diu, hi ha una altra cosa que també els agrada. I a veure, ara sabrem els gustos de la família. Diu, estic endreçant. Que estudiat que ho tenen, val? Llavors vaig dir, bueno, doncs llavors, quan hi aneu? Quantes vegades us ho han de dir? I saps que un altre mà diu, quan sento que posen els plats a taula. És clar, si es tractava d'anar per a taula, quan ja la família està desesperada, creient-s'ho o no, perquè de fet tampoc no som adults que anem amb rodes de molí, ja sabem que ens estan arremengant, però per no enfrontar-nos acabem doncs, ja parant la taula. I llavors els hi vaig dir, bueno, doncs jo tinc un truco perquè doncs, això no passi. I bueno, vam quedar així amb el truco. I el que vàrem fer el dia següent, i els hi vam dir a ells, només direm les coses una vegada. Esclar, tantes vegades ho havia dit la Rosa, i després en deia vuit. I llavors va ser insistir molt i reforçàvem a l'inici de la frase. En primer lloc, clar, van posem el nom. En segon lloc, clar, no s'havien enterat del primer què. És que posem, no sé què, el color blau. Llavors escrivien. En tercer lloc, encara n'hi havia que no havien ni començat. Però és que en tercer tal cosa, en quart lloc l'altre, en cinquè, sisè i tal, recollim els fulls. Llavors, no, però és que no tinc, és que no ho he fet, és que no he posat. Passa res, recollim els fulls. I amb què ha passat? Oh, però és que no hem quedat que no ho repetiríem. És que no, oh, però és que els altres, no ho repetirem. Durant tota una temporada no repetíem res, hi havia una tensió, a la que deies, en primer lloc, però tu paraven la vida. Vull dir que és una, diguem-ne, en el fons un consens. Jo ho repetiré, tu no ho faràs, i d'això. Ara, també hi havia veuetes que deien, és que ser pare i mare és molt difícil i estan molt cansats. I llavors dius, mare meva, no pot ser que els hi donguem aquesta imatge a la canalla. Educar és estressant, a veure, és apassionant, no sé si t'agafa l'estrès o no, però és apassionant. Educar és vital, és que entre altres coses jo penso que ens allunyen l'Alzheimer, la canalla. Per tant, sí que en molts moments arribem ja, per favor, llit, deixa'm ja, paus, però els estem transmetent una manera d'interpretar l'educació i d'interpretar la manera d'estar en el món massa amb clau de fàrmacs, amb clau d'estrès, aquest estrès postvacacional i tot això, i penso que val la pena donar-los com més humor també, no? I més tranquil·litat.
Molt bé, hi ha alguna cosa més a dir? No?
És que si no,
doncs, si us sembla bé, jo faria o fem el tancament